Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Vivint la darrera jornada del mercat de fitxatges i pendents, per tant, de tots els moviments que al matí ha estat intens. Al Barça, la notícia del matí, l'ha avançat La Vanguardia. El jutjat mercantil número 10 ha estimat les mesures cautelars sol·licitades pel club divendres passat i determina que la Lliga de Futbol Professional ha de permetre la inscripció de Gavi com a jugador del primer equip avui mateix, abans que es tanqui el mercat. La Lliga ja ha dit que si un jutge ho diu, ho faran, però que presentaran recurs i que si el recurs els donen al futur la raó, Gavi, igual que avui és inscrit, en el futur podria ser desinscrit. En el comunicat que ha fet el Barça afegeix que la cautelar es demana perquè si Gavi no era inscrit avui quedava lliure i es podia generar un mal irreparable. Estem entrant en una espiral de decisions i contradecisions entre la justícia esportiva i la ordinària que ens pot acabar portant a uns processos tan enrevessats que el que cau pot ser monumental. Però, en fi, de moment el Barça avui té el que volia, que és que Gavi sigui inscrit com a jugador del primer equip. Això per una banda. D'altra banda, estem pendents també dels moviments del mercat al Barça. Surt Bellerín, que ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip, surt amb destí a Sporting de Portugal, i després sobre el tema de possibles arribades, que en un principi era que no, perquè no hi havia fair play, després semblava que sí, que s'obria una petita escletxa, doncs ara de seguida ens dona detalls l'Helena Condis, però el Barça sembla que finalment descarta fer cap tipus d'incorporació. El que s'intentarà fins a darrer moment és veure si pot inscriure també Araujo i el nou contracte de Marcos Alonso un cop s'ha mig solventat, ni que sigui de moment, el tema de Gavi. En parlem de seguida. A tot això, el Barça juga demà partit de Lliga. Betis-Barça, el Benito Villamarín, tornen Lewandowski i Ferran Torres. És partit corresponent a la jornada 17. Atenció que tenim també, acaben de sortir els horaris pel els clàssics de Copa. Partit d'anada al Santiago Bernabéu dijous 2 de març a les 9 de la nit i la tornada el dimecres dia 5 d'abril a l'estadi del Camp Nou a les 10 de la nit. A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Denis Suárez fins a final de temporada. Demà el presenten. Durant la tarda s'ha de fer oficial també la incorporació del migcentre de l'Sporting, José Grajera. Al Girona la notícia és que s'ha confirmat l'abast de la lesió de Jan Couto. Té un esquinç al turmell de la cama esquerra. Estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. En bàsquet tenim avui un clàssic de l'Eurolliga, el Palau Laurana, Barça-Maccabi, a partir de 2:15. Cita exigent pels de Jessica Vicius. També tenim Eurolliga femenina. L'Uni Girona visita la pista del DBTK d'Hongria. La cita a les 6:10 de la tarda. I avui s'ha presentat el Trial Indoor de Barcelona, que se celebra aquest diumenge a la tarda al Palau Sant Jordi, amb Toni Bou, Adam Raga i companyia. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si creieu que el Barça fitxarà algú. Heu votat que sí de moment al 40%, que no al 60%. En clau espanyol, us preguntem si Denis ha de ser titular ja aquest dissabte. Heu votat que sí al 78%, que no al 22%. I en clau Girona, us preguntem si ha fet bona feina el Girona al mercat d'hivern. Igualtat absoluta, heu votat que sí al 50%, que no l'altre 50%. Marc Peires està al control de so, Silvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui, dimarts, darrer dia del mercat d'hivern, i estem pendents de tot. Busquem comunicació d'entrada amb l'exterior, movent-se per la ciutat el Víctor Navarro, amb la notícia del dia que té a veure amb Gavi. Víctor, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Ha estat la justícia ordinària, finalment, qui li ha hagut de dir a la Lliga que s'ha d'inscriure Gavi abans que finalitzi el dia d'avui, eh?
Li han exigit, de fet, és el que diu l'auto del jutjat mercantil número 10 que hem conegut aquest matí, i exigeixen a la Lliga Nacional de Futbol Professional, a Javier Tebas, que disposi de tot el necessari perquè el jugador Pablo Paez Gavi pugui ser inscrit com a membre del primer equip del Futbol Club Barcelona abans del tancament de la finestra d'hivern d'avui, abans de les 12 de la nit. Ser inscrit Gavi és una mesura cautelar. La Lliga, és veritat, que pot recórrer, segurament recorrerà, i després ja veurem què. Però el que és segur és que el dia acabarà amb Gavi inscrit ja com a jugador del primer equip, tot després de que el divendres passat, al migdia, el Futbol Club Barcelona anés a la justícia perquè creien que tenien i reunien totes les condicions perquè Gavi fos inscrit com a jugador del primer equip. Ara la justícia els hi dona la raó. Javier Tebas ahir a un acte deia que encara no podia ser inscrit Gavi, que havien d'esperar a que acabés aquesta temporada, el 30 de juny, però no, la justícia li diu a Javier Tebas i a la Lliga que Gavi ha de ser inscrit avui mateix.
La Lliga, Víctor, ha dit que, com ho diu un jutge, evidentment ho faran, però que es reserven el dret de presentar recurs en el futur, i que si aquest recurs en el futur els hi donés la raó, igual que avui l'han d'inscriure, en el futur el poden desinscriure.
Sí, és aquest i un altre punt els importants també a tenir en compte. Pot passar això, que després de recórrer, i si els hi donen la raó, perquè aquesta és una mesura cautelar, és una mesura que es prendrà ara, que Gavi tindrà fitxa al primer equip, podrà portar el número 6 demà mateix contra el Betis, el Benito Villamarín, però és veritat que si la justícia dona la raó a la Lliga, finalment, doncs es desinscriu, i tornem a la casella de sortida amb el dorsal número 30. Això és important, i també important el que diu l'auto del jutjat mercantil, que igual que reconeix que s'ha d'inscriure a Gavi, també diu que si el 30 de juny Gavi no està inscrit, té dret a marxar gratis del Futbol Club Barcelona. Això també és important i cal destacar-ho.
Sí, ho diu l'auto i ho diu el comunicat que ha fet el Barça, Víctor, que sobre aquesta situació hi havia diverses teories els darrers dies, que si Gavi no era inscrit quedava lliure, que si seguia aplicant el contracte actual que regeix, i al final en aquest comunicat el Barça també deixa clar això, que si no era inscrit Gavi avui com a futbolista del primer equip, quedava lliure. Atenció amb això, eh?
Sí, molt important. Sempre ha dit Joan Laporta que no hi ha cap problema perquè Gavi és culer, que vol estar aquí, la seva família també, la família de los Palacios vol que Gavi triomfi al Futbol Club Barcelona, i el representant Ivan de la Peña té molt bona relació amb Laporta i amb el Futbol Club Barcelona, però és la realitat, i ho diu el jutjat i el Futbol Club Barcelona, que se'n fa ressò d'aquestes declaracions, d'aquest escrit que ha sortit aquest matí del jutjat mercantil de Barcelona, doncs també ho posen en el comunicat i al final ho reconeixen. Si no aconsegueixen inscriure a Gavi, si finalment no s'inscriu abans del 30 de juny, doncs podria marxar gratis. És un escenari, evidentment, que ningú contempla a les oficines del Camp Nou, però que està allà. És una de les clàusules i una de les condicions que també la justícia ha deixat clares.
Molt bé, veurem quin recorregut té tot això, perquè el procés, un cop obres la via judicial, evidentment està obert, però a dia d'avui el Barça ha aconseguit el que volia, una de les prioritats en aquest mercat d'hivern, que era inscriure a Gavi com a futbolista del primer equip. Víctor, gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Igualment, que vagi bé. Saludo també l'Helena Condis. El Víctor ha estat pendent del tema Gavi, l'Helena pendent dels moviments de mercat. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que fa un parell de dies semblava que el Barça no fitxaria ningú. Ahir semblava que s'obria una escletxa, una possibilitat que hi hagués alguna incorporació, i ara és notícia pràcticament d'última hora. Sembla que aquesta porta es tanca definitivament, no?
A aquesta hora, fonts oficials del Barça donen per descartat fitxar. La prioritat, diuen, és inscriure a Gavi, ja amb l'okay obligat pràcticament de la Lliga, a Ronald Araujo, que va renovar també l'any passat, i el nou contracte de Marcos Alonso, que va signar divendres a la setmana passada amb el poc marge salarial del que disposa el Barça. Ahir hem d'explicar per què hi va haver aquest canvi de postura al Barça, i és perquè Xavi va demanar un últim esforç en una reunió que vam mantenir en espai de 2 hores, per espai de 2 hores, amb Laporta, Mateu Alemany, Jordi Cruyff i Rafa Juste, però també va deixar clar Xavi en aquesta trobada que si fitxaven algú havia de ser un futbolista que sumés independentment de la posició que ocupés al camp. Res de fitxar per fitxar. Si venia algú havia de ser algú amb cara i ulls. Han estat negociant amb Sofiane Amrabat avui. De fet, em deien des del seu entorn, des de l'entorn del mig centre marroquí, que no ha entrenat amb la Fiorentina per forçar la seva sortida, que tenia fins i tot una promesa del club italià, però a darrera hora la Fiorentina s'ha negat a deixar-lo sortir perquè el Barça només podia fer aquesta operació a través d'una cessió i s'hi han negat de totes totes. L'únic moviment, per tant, que es contempla a aquesta hora al club, a les oficines, és la sortida d'Héctor Bellerín. Aquesta tarda ha d'agafar un avió per anar cap a Lisboa. Mig any després d'arribar al Barça en l'últim dia de mercat amb la carta de llibertat de l'Arsenal, deixarà 1 milió d'euros pel seu traspàs, més un tant per cent d'una futura venda.
Perfecte, doncs aquesta és la situació. El Barça, que ja descarta fer cap incorporació, que se centrarà en les inscripcions al marge de la de Gavi, que comentàvem, d'Araujo, del nou contracte de Marcos Alonso, i que s'ha de concretar també aquesta tarda, com diu, com explica molt bé l'Helena, la sortida de Bellerín a l'Sporting de Portugal. Anem, doncs, ja, si et sembla, Helena, a repassar el més destacat de la roda de premsa de Xavi d'aquest matí, on s'ha parlat fonamentalment molt de mercat, no?
L'hem bombardejat avui amb preguntes sobre el mercat, en l'últim dia abans que es tanqui a les 12 de la nit, i també per la inscripció de Gavi, fins al punt, Joan, que de les 26 preguntes que l'hem formulat, ni una per la semifinal de la Copa del Rei contra el Real Madrid. Ningú hi ha pensat. Imagina't com estàvem tots obsessionats amb el que podia passar avui al mercat a Can Barça.
Sobre que passen Gavi, tantes coses, Helena, que el que va passar ahir ja pràcticament ningú se'n recorda, eh? Dones compte, no?
L'actualitat ens va atropellant, eh? Sí, avui sí, he arribat a la ciutat esportiva i hi havia aquest comunicat sobre Gavi, sobre l'obligació que tenia la Lliga per part d'un jutjat mercantil d'inscriure'l avui de manera immediata abans de les 12 de la nit. Ahir, a última hora, el Barça intentant fitxar amb Rabat i rebent trucades de gent després de la reunió que van mantenir Xavi amb Laporta. Cada dia passa una cosa a Can Barça i és difícil, doncs, a vegades focalitzar en què és el més important. I avui ens semblava que era el mercat, ens semblava que era la inscripció de Gavi, i ja ens havíem oblidat fins i tot de l'emparellament de Copa del Rei que es va produir ahir mateix, que estàvem tots ahir a aquesta hora seguint el sorteig a les Roses, no? Doncs sobre Gavi, si no l'inscrivia, ara t'ho explicava el Víctor, quedava lliure per negociar, Xavi ha manifestat que això no el preocupava, que ell està absolutament tranquil en aquest sentit perquè veu tant a Gavi com a Araujo com Valde molt feliços al Barça. De fet, ell mateix els ha posat els tres en el mateix sac, tot i que Valde encara no ha renovat, però en el nom concret de Gavi, centrant-se en Gavi, celebra que la Lliga li doni la raó al Barça sense voler entrar, Xavi, en detalls i aspectes legals.
La prioritat primer és, evidentment, els jugadors tan importants per a nosaltres com Gavi, doncs tenir-lo assegurat. Això és una evidència, no? Sembla ser que ara el podem inscriure i això és una notícia importantíssima per a nosaltres. No veig a Gavi canviant d'aire, sincerament. El veig molt feliç aquí, content, amb 18 anys, jugador transcendental per l'equip. El veig molt feliç al Barça. No el veig marxant.
Molt feliç al Barça, un Gavi que, ja sabeu, va formar-se a les categories inferiors del Betis. Demà torna a una de les que va ser casa seva i podrà estrenar el dorsal 6, que és el que li han reservat quan ja tingués fitxar el primer equip a tots els efectes. Aquesta nit, en principi, a les 12 estarà instit, per tant, demà ja podrà lluir nova samarreta.
Del tema del mercat, clar, Xavi, avui a la roda de premsa encara deixa una petita porta oberta que hi pogués haver alguna incorporació, però també ha deixat molt clar, Helena, que, en fi, que si no arribava ningú, que està content amb el que té, no?
Sí, és que al principi de tot, en la segona resposta ha dit que estaven oberts a una inscripció, però a mesura que li anàvem preguntant pel mercat i anava avançant la roda de premsa, jo l'he vist bastant resignat. És a dir, ell el que ha dit és que amb la sortida de Bellerín, després de Piqué i Memphis, però ara amb la sortida de Bellerín, veia necessari reforçar l'equip, però també ha remarcat que si no tocaven res i no arribava ningú, estava tranquil, perquè ell només contemplava fitxar algú si era algú que realment vingués a sumar.
Nada, en principio nada. Que lo que venga, que refuerce de verdad. Que refuerce de verdad, que no fichemos por fichar así deprisa y corriendo, no. Si hay una buena alternativa, pues perfecto. Pero si no, estamos bien, estamos bien. Como no necesitamos absolutamente nada, si hay alguna posibilidad o alguna oportunidad, que también el fair play nos permita, para adelante. Pero si no, con tranquilidad estamos bien.
Perfecte, doncs millor. Escolta, ha valorat també la baixa de Dembélé, que és evident que és una baixa que l'equip pot acusar.
Això li preocupa una mica més, eh? L'absència de Dembélé. No s'atreveix a donar el temps exacte de baixa. Des del seu entorn ens parlaven d'unes 4 setmanes, però aquí s'actuarà amb molta cautela, amb molta precaució, en funció de les sensacions musculars que tingui Ousmane Dembélé. I Xavi ja li està donant voltes a com el suplirà. Si amb 4 migcampistes, si amb Ferran o amb Ansu Fati, que evidentment poden jugar en aquesta banda. Això és el que ens deia avui en sala de premsa.
Es una baja importante, sensible además, estaba en un momento de juego y de confianza extraordinario, nos estaba marcando muchas diferencias, nos generaba muchísimas ocasiones en ataque, también un trabajo defensivo importante. Bien, es una baja, sí, una baja difícil de suplir, pero bueno, que entre todos intentaremos que no se note, ¿no? Yo creo que hay futbolistas de sobra, tanto en medio campo como en los extremos, para suplirle bien, en buenas condiciones.
I un darrer document de Xavi, Helena, sobre el debat que estem tenint després de la gran majoria dels partits que disputa el Barça darrerament, que és que els números són fantàstics, el Barça és evident que està traient els partits endavant, però que el joc no acaba de convèncer.
Líder, campió d'hivern, amb 5 punts per sobre del Real Madrid, però el joc de l'equip no acaba d'entusiasmar, no acaba de convèncer. Ens va enamorar tots en aquella final, en aquest mes de gener, de la Supercopa d'Espanya, en el Clàssic, però sembla que l'equip doncs no acaba de confirmar les sensacions del primer títol de l'era Xavi. Ara el Barça, podríem dir que resumeix que també sap guanyar jugant no tan bé. ¿Es conforma Xavi amb això?
No hay que esconderse. Nuestro modelo de juego, nuestro ideario es a partir del balón, de tener la posesión, de atacar en campo contrario, de generar ocasiones, ganar los partidos. Pero no siempre se consigue. El fútbol tiene esto de caprichoso. Muchas veces no jugando tan bien ganas y jugando un partidazo pues no ganas. Y es así, es así. Lo que hay que intentar es acercarse al nivel del partido de la Supercopa contra el Madrid. 3-1, que hicimos un partidazo. Un partidazo, es nuestro objetivo, jugar siempre así y ganar de esa manera, siendo muy superiores al contrario, pero no siempre es así.
Doncs a veure si al futur veiem el Barça més a prop d'aquest nivell que va exhibir a la final de la Supercopa, que aquell dia sí que el Barça va fer un gran partit, però aquell partit és una mica l'excepció aquesta temporada. Demà tinc la sensació, Helena, que o el Barça juga bé o serà difícil que guanyi el camp del Betis, que és rival complicat, eh?
Sí, de fet es van medir fa poc a les semifinals de la Supercopa d'Espanya i el Barça va eliminar el conjunt de Pellegrini a la tanda de penals, però els va costar molt passar a la final perquè el Betis és un equip, i ho ha dit Xavi, que té les coses que li agraden a l'entrenador del Barça, la possessió, el control i a més jugant al Benito Villamarín. Fins demà a les 10 del matí no coneixerem la llista de convocats, volen a les 11 cap a Sevilla, però ja sabem que les dues novetats seran a la davantera, tornaran Lewandowski i Ferran després de complir sanció en Lliga els dos, serà baixa Dembélé per lesió i tampoc estarà en aquesta convocatòria Héctor Bellerín, que en les properes hores signarà el seu nou contracte, el seu traspàs amb l'Sporting de Portugal.
Perfecte, Condis, gràcies per la informació, seguim en guàrdia per si el Mercato Barça ens porta alguna notícia o alguna sorpresa més, que en aquest club mai es pot descartar res fins a última hora.
Mai se sap. Una abraçada, Joan.
Gràcies, Condi. Seguim.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como...
Demà Betis-Barça de Lliga, bon partit, eh? Al Benito Villamarín, hi ha hagut floretes de Xavi cap a Pellegrini a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva i també floretes a Sevilla de Pellegrini cap a Xavi.
Bueno, aparece un técnico que a través de su trayectoria trata de imponer su fútbol también dentro del equipo, que conoce a Barcelona de pies a cabeza a través de toda una vía, que ha tomado un equipo que lo ha tenido que hacer con muchos jugadores nuevos, pero que le da su impronta como futbolista, y los resultados están a la vista, porque bueno, está puntero, ganó la Supercopa, está en la semifinal de la Copa del Rey, así que yo creo que más no se le puede pedir a Xavi.
Hasta más, Sevilla, Isaac Escalera, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo llega el Betis al partido de mañana, Isaac.
Llega muy motivado porque tiene ganas de...
De revancha, ¿no?
Sí, de revancha, lo ha dicho Pellegrini en el día de hoy, que sí, cierto aire de revancha hay, pero son competiciones distintas y el Betis lo que tiene que hacer es su partido, ¿no? Ojo que el Betis, si gana, se coloca con 34 puntos y sería la mejor primera vuelta de la era Pellegrini en el Betis. O sea que 34 puntos batería ese récord de primera vuelta que tiene Pellegrini, si no me equivoco, en 33 puntos. Así que también motivado el Betis por ese motivo, aunque sabe que lógicamente no va a ser fácil, aunque tiene a todo el equipo disponible, excepción de Paul, que hoy no se ha presentado a entrenar y está intentando solucionar su salida. Los demás están todos recuperados ya, Fekir, Juanmi y todos los jugadores a disposición. Ya volvió otra sanción Luis Felipe a la defensa. Así que va a presentar un equipo de gala Manuel Pellegrini.
Sí, hombre, tenemos el precedente reciente de la semifinal de la Supercopa, Isaac, donde el Betis le dio mucha batalla al Barça. El Barça se acabó clasificando, pero bien podía haber sido la historia diferente, ¿eh? Tal y como fue el partido.
Es un gran Ter Stegen, evitó que el Betis pues pasase a la final de la Supercopa. Es cierto que tuvo muchísimas ocasiones el Betis y que ese primer tramo de partido del Barça pues no lo alargó en todo el encuentro, ¿no? Y el Betis pues tiene esa ilusión, que por cierto el autor del tanto del segundo gol, que es Lore Morón, ya es futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y no va a poder jugar ante el Barça. Es curioso porque también ha hablado Pellegrini, y es verdad, ¿no?, que se enfrentan dos de los equipos menos goleados. Sí. Curiosamente, dos equipos que juegan mucho con el balón, que tratan bien a la pelota, pero encajan pocos goles. O sea que al final sabe Manuel Pellegrini que para enfrentarse a estos equipos e intentar asaltarlos, entre comillas, necesita ser muy sólido atrás y ser muy contundente arriba para intentar ganar el partido.
Perfecto, pues ya mañana te pido una alineación, un posible 11. Ya me dices que están todos disponibles, así que Pellegrini va a poder hacer el 11 que le dé la gana. ¿Va a haber buen ambiente en el Benito Villamarín, Isaac?
Sí, un magnífico ambiente, pues estaremos siempre en torno a los 50.000 espectadores. Va a haber un ambientazo brutal.
Perfecto, pues mañana hablamos, Isaac, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande.
Com us venim dient, estem en la darrera jornada del mercat d'hivern, per tant hem de pentinar com està la situació al mercat nacional i internacional. Ho fem amb el Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Aquí a casa nostra, què tenim? A veure.
Doncs mira, l'Atlético de Madrid, Felipe, el central, s'ha acomiadat del Metropolitano d'estí Nottingham Forest. Aquesta operació obre la porta per l'arribada de Matt Doherty, lateral dret procedent del Tottenham, i a més, mai no ho diries, han rebut una trucada al Wanda, bueno, al Kivitas Metropolitano, del Manchester United preguntant per Yannick Ferreira Carrasco. Al Sevilla, primer entrenament...
Això haurà d'utilitzar el Barça, eh? Tanto, eh?
20 milions, no? Sí. Parlar 20 milions. Bueno, a més, recordem que el conjunt matalassé té encarrilades per l'estiu les arribades de Soyun Kurtz, un central turc, i Arnau, l'home del Girona. Com dèiem, a Sevilla, primer entrenament de Brian Gil amb el grup i presentació, mentre que a València, qui s'ha acomiadat és Gattuso, destituït en la jornada d'ahir. Al Celta, incorpora Seferovic, propietat del Benfica, estava el Galatasaray con más pena que gloria, i no es descarta la sortida d'Hugo Mayo al Atlético Mineiro. Ja és oficial, el Mallorca incorpora Morlanex, ex del Villarreal i de l'Espanyol, cedit pels groguets, però amb compra obligatòria en cas de permanència primera de l'equip balear. El Getafe vol Jesús Vázquez pel lateral esquerre, però l'operació està complicada, mentre que el Valladolid negocia per Daniele Verde, de l'Spezia. Seria cessió amb opció de compra, i atenció, perquè aquest jove valor de la pedrera de Pucela, Fresneda, informa Juan Carlos Amón, hi ha un munt d'ofertes per Fresneda i no està ara mateix res descartat al voltant del futur d'aquest jove lateral prometedor. El Cádiz ha presentat a Roger Martí, ara volen Sergi Guardiola i Jorge Meré, però tindrien una fitxa de més, algú més hauria de sortir. I atenció a la informació dels companys de Relevo, que diuen que el Paris Saint-Germain vindria ja a per Marco Asensio, del Madrid. Sembla ser que el Balear té tancada de moment la porta, però és la informació de Relevo que ara mateix està sacsejant el mercat espanyol. A segona, un apuntet, Jesse Rodríguez, nou jugador del Tenerife.
I Europa, què es mou?
Doncs mira, Jorginho, a l'Arsenal, procedent del Chelsea. Hi ha força moviment a la Premier, perquè, a més, el Chelsea i el Paris Saint-Germain continuen negociant per Fillets, perquè marxés a París. No està gaire clar aquest fitxatge, mentre que es diu també que el conjunt de Stamford Bridge hauria preguntat al Benfica per Enzo Fernández. Qui no anirà al Chelsea, es queda a l'Inter, és Skriniar. No anirà tampoc al Paris Saint-Germain. Al seu torn, el conjunt francès bloqueja la sortida de Keylor Navas al Nottingham. Al United, més trucades. Han trucat al Bayern de Munic, preguntant per Sabitzer. Un Bayern de Munic que ha presentat a Joao Cancelo procedent del Manchester City. Pedro Porro s'ha acomiadat de l'Sporting de Portugal. El seu destí serà al Tottenham, també a la Premier League. Mentre que, te'n recordes de Nainggolan?
Sí.
Doncs acabarà la temporada a l'Espal de la Sèrie B italiana. Dues notícies. Diego Llorente marxa a la Roma amb Mourinho, mentre que s'han quedat sorpresos pel fet que Rafael Leao ha rebutjat l'oferta de renovació que tenia pel Milan. Se'n sumen que ha tancat alguna cosa pel proper mercat d'estiu. Mentretant, Francisco Alarcón, temps era temps conegut com a Isco, serà nou jugador de l'Unió Berlín alemany.
Així estan les coses, a poques hores que tanqui o que baixi la persiana del mercat d'hivern. 3:31 de la tarda, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El partidazo, sintonia COPE i les connexions amb la Lliga de Futbol Professional i amb les diferents emissores on hi hagi moviments importants al mercat. L'Espanyol ho té clar. El Girona sembla que ja ha acabat també el seu treball al mercat d'hivern. Per tant, l'interès a la imatge de la nit serà la connexió amb l'Helena perquè ens informi si el Barça ha fet o no una nova incorporació. Xavi, a la imatge del migdia, ha posat cara de pòquer quan ha sortit el nom d'en Rabat. I ha posat cara d'empleat, disciplinat i ben pagat quan ha dit per activa i per passiva que la plantilla la veu bé, que està compensada i, si no, utilitzarà jugadors del filial o del juvenil. Això ho ha dit des de la força que li dona tenir 5 punts més que el Madrid. La incògnita és saber si donarà per mantenir el tipus a la segona volta. La realitat és que, en relació al gener passat i a la gran segona volta del Barça, falta Memphis i s'ha lesionat Dembélé. Avui hi ha disponibles 4 davanters dels 3 que acostumen a jugar. No sé si aguantarà per mirar el teletexto i continuar veient el Barça molt viu. La segona volta és molt llarg.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida el debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Doncs aquí estem, aquestes hores i servidor sense dinar encara. Però, abans de començar el programa, he trucat a la Conca per encarregar, que hi ha on triar i remenar, tot amb una pinta fantàstica i tot ben col·locadet a les neveres. Un dia et pots endur unes llenties estofades, un altre dia uns cigrons amb espinacs o unes mongetes amb cloïsses. Ha estat tot boníssim. De fet, estic salivant ara mateix. El telèfon per trucar i encarregar és aquest, 93-209-1963. Sempre el porto a sobre. 93-209-1963. La Conca, des del 1932, ja més de 90 anys, al Mercat de Galbany. Que vagi de gust. Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. I amb el Miguel Rico també. Bona tarda, Miguel.
Bona tarda, Tingem.
Bona tarda. Bueno, Emilio, ha vuelto a recurrir al Barça a la justicia ordinaria. Lo hizo en su día para el tema de Lewandowski, que le sirvió por lo menos para que jugara contra el Español. Lo ha vuelto a hacer en el tema Gavi y de momento le ha salido bien. En el futuro veremos, pero de momento sí.
Bueno, todo el mundo se llevó un poco las manos a la cabeza la primera vez, pero bueno, ya parece recurrente, parece una estrategia. Parece una técnica y parece que no va a pasar nada. O sea que es una manera de comportarse, es una manera de reivindicar tu situación, es una manera de sortear las dificultades que te ponen, que yo creo que esas dificultades son perfectamente, digamos, reglamentarias y legales. No soy de los partidarios que cree que la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, están persiguiendo al Barcelona. Pero bueno, es una estrategia, sí. No es una estrategia común a todo el mundo. Parece que está en contra de la norma o de los pactos no firmados, pero sí, es una manera de sortear las dificultades, claro.
Sí, de momento las sorteas, Miguel. Lo que pasa que es una medida cautelar. Es evidente que la Liga tampoco se va a quedar cruzada de brazos, que va a presentar su recurso. Y de momento a Gavi lo inscribes, pero si en el futuro la ley le da la razón a la Liga, el problema puede ser gordo, porque en el comunicado que ha hecho el Barça queda claro que si no inscribían a Gavi hoy, que quedaba libre.
Sí, yo espero, no entiendo de todo este asunto, estoy superado por la realidad y me gustaría que el Barça tuviera razón y que fuera absolutamente necesario y al mismo tiempo perfectamente lícito y legal salirse del carácter reglamentario y que eso no tenga ninguna consecuencia. Pero me cuesta trabajo creer que si te enfrentas con la Liga, que ya estás enfrentado por la Superliga de Europa, te enfrentas por este tema de Gavi o te enfrentas con la federación por cuestiones arbitrales, al final no tengas que pagar un peaje por nadar contra corriente. Me gustaría que todo fuera perfectamente normal y no pasara nada, pero tengo mis dudas.
Sí, yo creo que va a haber guerra, Emilio, ¿no? No hace falta ser muy vivo para intuirlo, ¿no?
Bueno, yo no solo estoy de acuerdo con Miguel casi siempre, pero es que en esta ocasión yo sé lo mismo de legal que sabe Miguel, es decir, cero. Por lo tanto, la tesis de Miguel la compro totalmente. Yo solamente quisiera recordar, lo que pasa es que tanto al Barcelona como especialmente a su presidente eso le da absolutamente igual. Quisiera recordar que Tebas no es un buen enemigo, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que el tema de la Superliga, ahora el tema de los tribunales, luego el tema, que es una tontería, pero que puede ser una anécdota, pero la asociación con la Kings League esta que Tebas considera una payasada o un circo, también es otro granito de arena más. O sea, es decir, yo, como dice Miguel, quisiera intuir que esto no va a tener consecuencias, pero me da la sensación de que en este mundo del fútbol, donde los personajes, las personalidades y los caracteres de todos los que mandan son tan particulares, no sé, a mí me parece que esto al final acabará apareciendo por algún lado.
Sí. Oye, y si ya nos cuesta, Miguel, el tema jurídico y judicial y tal, nos cuesta ver las cosas claras ya con el tema del fair play, yo ya sí que ya he arrojado la toalla, ¿eh? Porque hace 2 días no había fair play para fichar. Ayer parecía que sí había un pequeño margen. Hoy de repente, yo ya me pierdo con esto ya.
Yo también estoy superado por la realidad. Me cuesta trabajo entender cómo no lo hay, habiéndose marchado Piqué, que es un jugador con un buen salario, y Memphis, que no debía jugar gratis. Pero no entiendo nada. O sea, cualquier cosa que diga podría meter la pata, pero insisto, no parece lógico que marchándose 2 futbolistas no ahorres lo suficiente para distribuir a uno que es un resabe. No. Pero chico, estamos en lo de antes. Eso es, le llevas la contraria a la liga, y para salir de atolladero tienes que ir al juzgado, que es lo que ha pasado con Gaby.
Sí. Sí, sí. Además da la sensación, Emilio, de que el panorama es cambiante, ¿no? Que el planteamiento que se hace un día, al día siguiente ha cambiado.
No, pero a ver, Joana. Aquí yo creo, ahora voy a decir a lo mejor otra de las barbaridades de Emilio Pérez de Rozas, ¿no? Pero es que ahora, al final, siguen habiendo unas desavenencias y unos discursos absolutamente ilógicos. O sea, por parte de Xavi Hernández, siempre diciendo mi plantilla es sensacional, no pasa nada que no haya recortes, y mientras tanto supongo, intuyo, veo que apreciando a Mateo Alemany, que ha acabado con una plantilla con tres delanteros, y apretando para que corriendo fichemos a alguien, porque es evidente que el axioma que planteó Xavi hace muy poco de tantos sales, tantos entran, sí. Se han ido Piqué, se ha ido Memphis, se va a ir Bellerín, y sí. Aquí no ha venido nadie, sí. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. Que en ese sentido yo creo que no hablo de descoordinación, yo hablo de que probablemente Xavi debería de dar un golpe en la mesa y decir, señores, aquí me están engañando, pero como Xavi siempre pone paños calientes y todo le parece fantástico y tengo el mejor equipo y tenemos centrocampistas que pueden hacer de delanteros y tal, vale, pues estupendo, mira, faltan 5 horas para cerrar el mercado y esto es lo que tienen, amigo.
Sí, y con esto se va a quedar, Miguel, porque ahora nos contaba Elena de última hora que, bueno, que parece ya que el Barça da por descartado hacer cualquier tipo de operación de entrada, ¿eh?
Ya, pero si hemos oído otra vez lo de Silva otra vez, de verdad, en serio, hombre, venga, es que es para reír, de verdad, es para reír. ¿Entiendes? Es que prestarnos a hacer eco de todo este ruido me parece, de verdad, increíble.
Sí, yo no tengo idea de lo que pasará, porque estoy preparado para cualquier cosa.
Sí, haces bien.
Anoche o antes de anoche le dije, voy comentando con Elena, le dije que lo que sí estaba seguro es de que a Xavi le habían dicho que no habría ningún fichaje, y que eso lo sabe desde hace un mes, entre otras cosas, porque me lo dijo a mí personalmente él. Entiendo que a lo mejor lo que nos dijeron es que se iban a marchar 3 futbolistas también.
Ya.
Pero lo de los refuerzos, él tenía claro que si había que potenciar la plantilla, tenía que ser con gente de abajo. De fuera no era ordinario.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa mañana, por ejemplo, que tenemos un Betis-Barça, Emilio, y bueno, tú miras los números del Barça y son brutales, y mañana le gana al Betis, hace 50 puntos en la primera vuelta. Si hacemos la proyección, estamos hablando de una liga de 100 puntos, pero luego ves el juego y el juego, pues, por lo menos a mí no me seduce.
Como se ha pregonado siempre lo del juego, pues ahora estamos prisioneros de los resultados, que es maravilloso ser prisionero del resultado. El único problema es que deberíamos de estar todos orgullosos, y como siempre hemos vaticinado que si no jugábamos bien no ganaríamos, pues insisto, ahora que no jugamos bien y ganamos, pues deberíamos de defender eso, desde luego.
Sí, sí, el Barça no juega bien, va sacando los partidos, Miguel, pero a la larga yo creo que eso es peligroso. Si no juegas bien, a la larga castaña.
Sí, o sea, es fantástico ir sacando los deberes adelante, y hacerlos cada día, aunque se sufra una barbaridad, pero uno espera que en el Barcelona las cosas no cuesten tanto trabajo. Y normalmente esto sucede cuando juegas bien. Cuando juegas bien no tienes que encomendarte a Ter Stegen, a los postes, ahí a que Pedri meta un gol en cada partido. Porque esto son cosas que no son normales, normalmente no pasa. Y si el Barça está donde está, entre otras cosas, yo creo que básicamente es porque solo le han encajado seis goles en la Liga. Que si tú le ves jugar al Barça, no te explicas cómo solo lleva seis goles.
Pero Miguel,
esos goles, Miguel, está dando tantos puntos a Barcelona como le puedan dar Lewandowski a Pedri.
No, y Miguel, como dicen los de Madrid, tres se los metimos nosotros, o sea que le han metido tres goles en 17 partidos.
Sí, sí, no, ese número es tremendo. En fin, vamos a ver qué imagen da mañana el Barça en Sevilla. Emilio, Miguel, gracias, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Que vagi bé, seguim.
El Barça, més líder a la Lliga, vol sumar de 3 en 3 i ho viurem des de Sevilla.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Benito Villamarín, Betis, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Poli Rincón, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45, ara el Mercato Perico. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Valleri, bona tarda.
Ja tenim aquí a Denis Suárez i estem a l'espera que caigui Grajera, no?
Sí, senyor, caurà Grajera, que ja viatja cap a Barcelona. 29 anys, Denis Suárez, acabats de fer, Xena ha donat l'okay a tot. Últim partit de Denis Suárez, 21 de maig del 22, és a dir, fa 255 dies... que no juga ni un partit per allò que es va enfadar amb el Celta. S'ha dit, des del Celta, l'Espanyol paga 200.000 euros avui, tot i que després viatgi al Villarreal a partir de juny, vol deixar clar una cosa.
Por favor, identifíquese inmediatamente.
Hola, pericos. Soy Denis Suárez y vengo a darlo todo.
Per qui dubti de si ficarà o no la cama. Dorsal número 6, demà presentat a 2:45 del migdia a Cornellà. A la seva presentació l'acompanyarà José Grajera, 22 anyets, 2,8 milions paga l'Espanyol ara mateix pel 70% dels drets del futbolista de l'Sporting. Aquest 1,2 en variables, que fins a una tassació de 4 doncs es decidirà en els propers anys. Per exemple, l'Espanyol en el 2025 pagant 800.000 euros es quedaria un 85% del total. En definitiva, que Grajera firma amb l'Espanyol fins al 2028. Què passa amb el porter? De moment no hi ha porter. Es quedarà amb dos porters al bo de Diego Martínez, perquè Pacheco no hi ha manera de dir-li a l'Almeria que no demani tants quartos. Així que, de moment, Pacheco es queda a l'Almeria a l'espera del que pugui passar aquesta mateixa tarda.
Perfecte. Deixa'm passar un moment per Vigo per preguntar en quines condicions arriba Denis, perquè, com tu deies, fa molt que no juga. Santi Peón, COPE Vigo, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, que ya está aquí Denis Suárez, ya ha entrenado con sus nuevos compañeros... Pero la gran pregunta, Santi, es cómo debe estar este muchacho de ritmo, de forma, porque no hace, lo contaba antes Quique, desde hace muchísimo tiempo.
Sí, bueno, teniendo en cuenta los datos que te aporta mi querido Quique Iglesias, pues hombre, a nivel de competición tiene que estar flojo y va a necesitar tiempo para ponerse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. En cuanto a los entrenamientos, aquí estaba entrenando con relativa normalidad y lo de relativa, permíteme que lo explique. Como ya sabéis que este tema estaba en manos de la AFE, el tema me refiero a que fuese apartado por una orden expresa del presidente Mourinho de la dinámica del primer equipo, estaba haciendo parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros, pero con la excusa de vamos a preparar el partido del fin de semana, y era cuando el cuerpo técnico decidía que Denis Suárez no trabajaba con el resto de sus compañeros. Así que, evidentemente, a nivel físico, un punto tiene... pero le falta el tema de competir, de eso sí que está evidentemente lejos.
Sí, o sea que yo tengo la sensación de que no lo vamos a ver inmediatamente ya entrando en el equipo a saco, o sea que va a necesitar un tiempo, ¿no?
A su favor sí tiene una cosa, y es la motivación extrema, que sí me consta, porque me he cruzado muchas veces con él en las puertas de la Ciudad Deportiva en estos últimos meses, y me consta que está muy motivado, que tiene muchas ganas de demostrarle al mundo del fútbol en general y a determinadas personas que toman decisiones en el Real Cruz Celta en particular, de que es un futbolista con el que se han cometido errores. Yo no voy a ejercer de defensor de Denis Suárez, porque ni por suerte lo necesito, ni creo que él se lo merezca, porque se defiende solito, que es mayor de edad, pero es verdad que aquí se han tomado una serie de decisiones en las que han primado el parecer propio del presidente Mourinho a las propias necesidades deportivas que tiene este Celta, a la vista está a nivel clasificatorio.
Porque el problema ahí, ¿cuál ha sido, Santi, ahí el problema?
El problema es que Denis Suárez, además del fútbol, vosotros salvamos las distancias, ¿eh? Vosotros seguramente sabréis de qué os hablo con el caso Piqué. Es un futbolista que, estando en activo, tiene otros negocios paralelos. Aquí, pues, por ejemplo, el tema del comedor o de el menú que habitualmente comen los futbolistas del primer y del segundo equipo del Celta es una empresa participada por Denis Suárez, que tiene también parte, habría que entrar ahí en debate de si económica o no, porque esto ya es un tema empresarial que nos daría para hablar largo y tendido, en una agencia de representación del famoso chaval, del famoso bugarín que se fue del Celta rumbo al Real Madrid. Después vienen aquellas famosas declaraciones del presidente Mourinho, una charla con papás de los canteranos del Celta diciendo que estáis subastando niños, y desde entonces Mourinho tuvo claro que Denis Suárez no iba a volver a vestir la camiseta del Celta. Por eso tantos partidos, como decía Quique, no fue ni siquiera a la gira, todavía con Coudet, del pasado verano por México y los Estados Unidos.
En el anuncio de esta mañana, Denis dice: pericos, ya estoy aquí, dispuesto a darlo todo. Es evidente, sí. No es baladí esta frase, que se la debe haber sugerido evidentemente el club, porque hay mucha gente en redes, que es ahora donde se palpa un poco el pensar de la afición. Viene a hacer pretemporada porque se va al Villarreal, ya verás cómo no va a meter la pierna. No tenemos dudas sobre que, al margen de que el Villarreal lo va a fichar, de que Denis es un tipo que le debe apetecer mucho jugar 15 buenos partidos aquí, ¿no?
Estoy absolutamente convencido. Por eso decía aquí que el tema de la motivación, ¿eh? Yo entiendo que la gente pueda pensar que, como ya la gente sabe que va a jugar en el Villarreal a partir del próximo 30 de junio y demás, que va simplemente a Barcelona a darse una vuelta. No, no. Es que Denis tiene muchas ganas de reivindicarse, porque se siente injustamente apartado, no solo en el Celta, sino del mundo del fútbol en general, por una cuestión que quizá no ha sido explicada en su contexto real, ¿no? Y que seguramente mucha gente desconoce por qué Denis Suárez no ha jugado ni un solo minuto en lo que va de temporada. Él está muy motivado, está con muchas ganas, y además, insisto, es que me consta de que, futbolísticamente hablando, Denis tiene, a nivel particular, muchas ganas de darle, permítaseme la expresión, de darle los morros a más de una persona importante aquí en el Real Club Celta.
Perfecto, vamos a ver cuál es el rendimiento que da. Santi, muchas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, como siempre, abrazo, chao.
Abrazo. Passem també per Girona, amb l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Que la notícia allà la protagonitza Jan Couto, que té una lesió important al final, eh?
Sí, mira, mala sort pel Girona, que fa uns dies explicàvem que veia com es buidava la infermeria, i ara arriba una lesió, com deies, important. Jan Couto, el lateral dret, l'extrem dret del Girona, que estarà, atenció, entre 6 i 8 setmanes de baixa per un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Hem de dir que aquesta és una lesió que Couto es va fer al partit, a l'últim partit, al partit davant el Barça del dissabte passat, al minut 66. Feia ell mateix una entrada per darrere a Pedri, no podia continuar, i 3 minuts després va ser substituït per Toni Villa. Couto, en el millor dels casos, es perdrà 5 partits. L'11 de març es compliran 6 setmanes de la lesió. Si acaben sent 8 setmanes de baixa, es perdrà 7 partits i no tornarà a jugar amb el Girona fins al mes d'abril. Clar, el problema pel Girona és a mig termini, però Ballori sobretot a curt termini, perquè per rebre el València el diumenge vinent, Arnau Martínez està sancionat, o sigui que Mitchell no té ara mateix laterals drets i haurà d'improvisar. Vaja, que té tots els números per jugar, si es manté la línia de 4, que no hauria de canviar, Valeri Fernández. I t'he de dir que estarem atents, ja ho estem a les últimes hores del mercat d'hivern, per si el Girona fa algun moviment per reforçar l'equip davant d'aquesta situació.
Perfecte, fins aquí el futbol, de seguida parlem de bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Visión.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim un partit clàssic de l'Eurolliga aquesta tarda, aquest vespre al Palau. Barça-Maccabi.
Sí, 22a jornada de l'Eurolliga. En res, Batllori, entrem a les 10 últimes jornades de la fase regular. Un Barça que, recordo, arrenca aquesta jornada amb 13 victòries, a una del liderat i amb l'obligació de fer-se fort a casa, perquè no sé si ho teniu present, però el Barça ha perdut 3 dels últims 4 partits europeus al Palau Blaugrana. A la primera volta ja va guanyar el Barça, a Israel, 79-86, amb un Nico Laprovittola determinant. 19 punts, per cert, avui el pibe fa 33 anys. Felicitats des d'aquí a Laprovittola. De la importància del partit, però sobretot d'aquesta setmana, on hi ha 3 partits exigents al Palau, parla el vestidor del Barça, Tomas Satoranski.
Esta semana ya hemos hablado que es muy importante para nosotros. Son 3 partidos casi de Euroliga, ¿no? Porque jugamos contra Valencia el domingo. Pero está también claro que con tantos partidos en el calendario estás normalmente pendiente del próximo partido y todo tu enfoque está para el próximo partido, para hacerlo mejor, para mejorar la imagen de equipo, para ir mejorando jugando y es un poco como vives la semana, ¿no?
Atenció, que si el Barça perd avui, no pensem en això, però ho diem, pot caure de les 4 primeres posicions que donen dret al factor pista al play-off. Tots disponibles al conjunt blaugrana, excepte Sergi Martínez, és a dir que l'entrenador Jacikevičius haurà de descartar a 2 jugadors. El partit, aquest Barça-Maccabi, 2-9 al Palau Blaugrana.
I a la tarda juga l'Uni a Hongria.
Sí, un partit vital per les aspiracions de l'Espart Girona d'arribar a les eliminatòries de l'Eurolliga, és a dir, d'acabar entre els 4 primers. Quan passin 10 minutets a les 6 de la tarda, juga a la pista del Miskolc Hongarès, la gironina cinquenes, el seu rival quart, els dos amb les mateixes victòries. 6. Bernat Canut, l'entrenador de l'Espart Girona, parla de la importància de l'enfrontament.
Un partit important, no? Fonamental per nosaltres, contra un equip que té els mateixos objectius que els nostres, ficar-se en aquesta zona de play-off de l'Eurolliga, una pista evidentment hostil, jo diria que la més calenta del grup. Motivades, amb ganes de fer un bon partit, de treure la victòria, de seguir una mica la línia dels bons minuts de Sobron i del partit de Vitoria.
A més, el conjunt d'Hongria, recordo, va vèncer a Fontajau a la primera volta, 58-64, és a dir, que l'Avaraix també serà important. És baixa d'última hora el conjunt català, la pivot lituana, la Bukiene, amb problemes a l'espatlla.
Gràcies, Albert.
A tu, Batllori.
I acabarem amb un apunt de motor que s'ha presentat al Trial Indoor de Barcelona, que el tenim aquest diumenge a la tarda al Sant Jordi. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Bona tarda, en el qual Toni Bou buscarà su título número 17 Indoor, que sumados a los 16 triunfos al aire libre, sumarían 33 mundiales en su palmarés. El dominio del piloto de Piera es tal que ha ganado todos los mundiales en ambas modalidades desde el 2007. Esta mañana, durante la presentación, Bou ha dicho que no se cansa de ganar y que va por todas en Barcelona, donde ha ganado 15 veces.
No sortir a aconseguir-ho no seria lògic, així que ho intentarem. Sabem que és complicat, no? I cada any és més difícil, però tenim les ganes, la motivació i sortirem al 100%.
Indoor de Barcelona és una de les millors carreres de l'any, on disfrutem més, així que començar aquí és començar ja a full de sortida.
Enfrente a Adam Raga, ganador de 6 mundiales, 6 veces ha ganado en Barcelona y principal candidato a romper la hegemonía de Bou, sin olvidar al joven vizcaíno Jaime Busto, actual subcampeón mundial. El piloto de Ulldecona avisa que llega para dar guerra.
La primera carrera de l'any sempre tens bastants nervis i tot això, no? Aquesta, al ser la primera puntuable, sens dubte que hi ha una miqueta més de pressió. Tothom vol guanyar i ningú ho posa gens fàcil, però jo crec que, bueno, estic anant bé, entrenant i tot, i sí, em veig bé.
La prueba comienza el domingo a las 5 en el Palau Sant Jordi. Antes habrá actividades para el público.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Italia, 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 Italia.
Gil, superstar!
Tu te'n recordes, Ballori, del que t'he dit ara fa mitja hora, més o menys, no?
De tot, no.
D'això. Mentretant, Francisco Alarcón,
sí.
Temps era temps, conegut com a Isco, Leon serà
Berlín.
Nou jugador de l'Unión Berlín alemany.
Sí.
S'ha trencat.
S'ha trencat qui?
S'ha trencat.
L'operació o Isco?
L'operació s'ha trencat. Isco no ho sé, l'operació s'ha trencat. Diu l'agència del futbolista que els alemanys han canviat les condicions i que res de res de, d'acord.
Bueno,
estoy hasta las gónadas del puñetero mercado de fichajes, Ballori. A més,
ja s'acaba, tranquil.
Ja s'acaba, sí, però arribarà l'estiu. I vinga, no, Sant Tornem-hi, va. Real Madrid, Tchouaméni i Carvajal amb el grup. La notícia, lesió de Mendy greu, no arriba a l'anada de Champions contra el Liverpool. L'altra lesió del dia és la d'Eriksen al Manchester United, confirmat entre 2 i 3 mesos fora de combat. No jugarà contra el Barça aquesta eliminatòria d'Europa League. Es confirma que el Cornellà-Barça Atlètic de Primera Federació es jugarà a la Dani Jarque. I atenció, Ivan de la Peña a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El tema de Gavi, que va en marxa i, per tant, serà inscrit com a jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona. El nom del dia, però, per alguns, serà el de Campbell Johnson, primer jugador de rugby que es declara oficialment homosexual.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. En clau Barça, creieu que fitxarà algú? Creieu que no, el 62%. En clau espanyol, Denis ha de ser titular ja dissabte. Creieu que sí, el 76%. En clau Girona, ha fet bona feina el Girona al mercat d'hivern. Està l'enquesta empatada al 50%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi molt bé.